El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Els propers 12 minuts per l'Arnau Tordera. Arnau, aviam. Avui de quina quinçó descobreix el secret de l'èxit?
Bé, doncs no volia ser menys que el mite Beltran i he pensat també d'escollir...
Un anunci?
Una peça que va formar part d'una campanya publicitària, en efecte, d'una coneguda marca de beguda gasosa amb sabor de cola.
Cola, sí, en nom de coca.
Exactament, és ni més ni menys que aquesta també mítica peça fantàstica. Això és del 2018, fa 10 anys ara mateix. 2008, exactament. Fa en aquest any celebrem el desè aniversari d'aquell anunci que també va causar cert furor, diguéssim. La peça, com bé saps, és una versió, en aquest cas, diguéssim, utilitzant veu femenina, cor infantil, que sempre doncs, ens trasllada de manera inequívoca a l'univers nadalenc, on els nens doncs, són els protagonistes principals. Una peça que era fantàstica, diguéssim, per acompanyar aquest sentiment, melodia expansiva, melosa, dolça, agradable, de tall líric, no? És a dir, és una melodia que no té trencaments en ell mateixa, sinó que pots seguir-la com un petit camí amb pocs meandres i els que té són agradables de transcórrer. Bé, la peça, evidentment, és una versió, i jo en aquest cas em cenyiré a l'obra original, o la, diguéssim, si més no, la que ens ha arribat avui en dia com la original, que ara veurem que no ho és, en efecte, però és la versió de l'Elvis. Wise men say only fools rush in, but I can't help. Bé, és una veu excel·lent, una proposta musical deliciosa, evidentment, que on sucumbim tots davant de l'amor d'aquest mascle, diguéssim, atractiu en termes vocals i també físics, per què no dir-ho. La qüestió és que, fent una mica d'investigació, he descobert que aquesta peça, creada no per Elvis Presley, sinó per Peretti Creatore, que era un dels autors en una cosa bastant particular i divertida, que un dels autors doncs, es digui Creatore, i Waze, doncs parteix d'una altra peça que no té l'origen al 1961, que és l'any en el qual es va publicar aquesta cançó, sinó una peça molt més antiga del 1784, una peça francesa del segle XVIII, que en el seu moment va ser un èxit incontestable. Plaisir d'amour. Com veieu, aquí, en aquest traç melòdic, hi ha amagada, de fet, la melodia que després ens va oferir uns quants segles després Elvis Presley en la seva versió. En aquest cas, estem davant d'una melodia fantàstica, no? Una melodia que ha estat capaç de fascinar al llarg de la història, que ha estat capaç de suggerir coses diverses per la seva naturalesa, diguéssim, dolça, atractiva, melosa, i al final, doncs, capaç de comunicar coses a aquells qui l'escolten. La cançó, evidentment, és molt més que aquesta melodia, però sí que és cert que es van inspirar en aquesta peça per tal de gestar-la. Ara retornarem a la peça d'Elvis, perquè és realment la que analitzaré. Vull sobretot que ens fixem en unes coses que per mi són indispensables. És a dir, és una peça creada i gestada perquè la interpretés Elvis Presley. Per tant, diríem que la veu té un paper absolutament preeminent. Estem parlant d'una estrella de la música. La gent, diguéssim, l'àmbit musical li era indiferent, entre cometes. El que volia és escoltar la veu pròpiament, el personatge, el mite, l'icona, no? És una peça escrita en compàs de 6-8, que és un ritme habitual dins de les que s'anomenen balades souls, un ritme característic en el qual doncs, interiorment podem anar seguint la qüestió de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I llavors m'interessa molt destacar també la utilització del cor, en aquest cas una agrupació de gospel o barbershop que es deien The Jordan Aris, en la qual utilitzen la veu com a recurs instrumental gairebé, no pròpiament per dir paraules que també, sinó gairebé com a una corda humana, i això per mi humanitza molt la peça i li dona una transcendència i una emotivitat que probablement amb instruments que no fossin la corda de la veu humana no hauria aconseguit transmetre. Anem a fer ara ja sí la retransmissió de la peça, començant evidentment per la seva introducció. Ja està. Això és la introducció. No necessita més aquesta peça. La gent volia escoltar la veu de l'Elvis. Tot el que era superflu li era innecessari. Simplement uns compassos que ens donen el to, ens ensenyen què hi haurà aquí. Bàsicament una bateria utilitzant les escombretes, aquest tipus de paquetes que són tot de filets petits metàl·lics que no utilitzen un cop dur, sinó una cosa més aviat suau i agradable. Piano, contrabaix i un petit detall, ara el tornarem a posar, un petit detall d'un instrument de percussió que es diu glockenspiel, de làmines petites, que és com una campaneta. Repetim aquest. I ara sí, ens prepara per l'inici de la veu. Atenció aquí al volum de la veu que té l'Elvis comparat amb la resta d'instrumentació, perquè és l'instrument principal, és aquest cello de la veu, és aquesta veu profunda, gairebé cavernosa, exageradament cavernosa, però al mateix temps extraordinàriament atractiva que té l'Elvis, i també escoltem els cors utilitzant la veu com a corda. Tenim la veu de l'Elvis al mig, una corda de veu humana. I ara apareix aquí petites frases de guitarra elèctrica. No hi ha més de la peça, no ho necessita. Atenció aquí al cor que repeteix la frase Falling in love with you, que és la frase important de la peça. Repeteix la melodia, el cor segueix amb els us, aquesta corda va augmentant de volum. El motoret segueix 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Crescendo del cor per preparar un altre cop la frase que diran juntament amb la veu principal. Preciós. I atenció ara, perquè aquí apareix l'únic element contrastant de la peça. Hi ha una cosa deliciosa des del punt de vista musical. Aquí, en la lletra, ens diu que de la mateixa manera que un riu va a parar al mar, hi ha coses que són que estan destinades a passar, que és impossible, irremeiable que passin. I evoca aquesta imatge del mar, el riu, l'oneig, per mi, amb una manera simbòlica deliciosa de transmetre aquesta sensació del vaivé del mar i del riu que finalment evoca el mar. Escoltem aquesta part contrastant, muda la fa sostingut menor, però no s'acaba de posicionar en aquest sentit. Només retornarà finalment allà on ha partit. Va i ve. Són com onades musicals que, com el riu, al final, malgrat tot el que pugui ocasionar, van a parar finalment al mar, com sempre. I torna a la part inicial. Aquí la guitarra ens està seguint la melodia. La guitarra és molt subtil, però sempre és present. I atenció, aquí un altre cop el cor apareix per unir-se al solista, per reiterar que no puc evitar enamorar-me de tu, que és el que diu aquesta cançó. Aquesta frase sempre la diuen conjuntament. Un altre cop aquest mar va i ve. Aquest oneig constant que evoca la qüestió marítima. I aquí gairebé ens vehicula un altre cop. La música ens trasllada, ens porta i acaba al mateix lloc d'on havia partit, aquest destí inevitable de l'amor. Take my hand, totes les mans juntes, reiterant aquesta frase. Això li deixa dir a la veu solista perquè ho assaboreixi i finalment anem a reiterar la qüestió que ens preocupa realment, que és aquest amor inevitable, i les veus ho tornen a dir. I evidentment en música i en la vida, si una cosa volem deixar-la clara, no fem altra cosa que repetir-la. I aquí es despulla, desapareix la bateria, només les veus i un elegant arpegi ascendent que ens aboca a la qüestió lluminosa, positiva i esperançadora de l'amor.
Nyaca. Vostè, despierta.
No, saps què passa? Que és una cançó que tens allà en l'oblit i que quan la repesques dius... Hòstia, per què l'he tingut oblidada?
Això passa amb tantes obres i tant i tant.
Hi ha una cosa, jo he sentit versions en les que la guitarra no està tan present. És a dir, potser aquí hi ha una remasterització... O
exactament, no sé. aquesta és la versió remasteritzada. Val, i tant, sí.
Ai, Déu meu.